Són les 9 del matí.
Ràdio Estel, el teu dia de Reis en bona companyia.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a l'Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. El primer programa de 2024, per tant, avui, una mica d'estrena. I ens centrem en tot un referent de l'educació en aquest programa. Avui serà la protagonista, la Maria Montessori. I per fer-ho ens acompanyen en Dani Canyigaral. Molt bon dia, Dani.
Bon dia a tots i totes.
En Dani és docent universitari, expert en Maria Montessori a Barcelona. Un detall... que potser ara dirà algú. Què vol dir a Barcelona? Ara ens ho explicaràs. I també estem amb la Mercè Casamor. Molt bon dia, Mercè.
Molt bon dia.
La Mercè és religiosa de les Filles Missioneres de la Sagrada Família de Natzaret, directora i titular de l'Escola Sant Andreu, a Badalona.
Sí, senyor. Propet del mar. Propet del mar.
Tot a prop. A veure, així d'entrada, què representa Maria Montessori al món de l'educació?
Realment... és dels pocs noms que sonen, no?, com a referents, de dir Montessori, educació, no? Precisament sí. Que ella no era educadora, diguéssim, era doctora, no? Podem dir que és com una moda, és un referent a escoles alternatives i avui dia poder és un nom genèric i quan algú es refereix a una escola alternativa posa el nom Montessori. Això jo diria que és el més... conegut. Després podem anar més profundament.
Sí, tenim una hora, imagina't.
Jo diria que és una oportunitat anar al rerefons de cada alumne, no? Anar, doncs, no el que es fa, sinó el que és cadascú d'ell, no? Això està molt connectat amb tot el que és l'espiritualitat, no?, en aquest sentit.
Maria Montessori va néixer el 1870 a Itàlia. Amb 26 anys es va convertir en una de les primeres dones metge a Itàlia. S'esperava que fos mestra, l'única a la família, l'única sortida professional per les dones d'aquella època, però ella va fer molt més que tot això. Dèiem metgessa, psiquiatra, pedagoga, filòsofa, humanista, activista, feminista... Quin recorregut va fer per passar de la medicina fins a arribar a la pedagogia?
Maria Montessori venia d'una família mig benestant en què la mare havia volgut fer coses a la vida. Al final va acabar fent... Era mestra i va acabar sent mestressa de casa, el seu pare militar. I una mica ella se la promocionava de que fes coses importants. Però de petita realment no li agradava estudiar. O sigui, era d'aquelles estudiants de primària que no... Que estan a fer teatre, molt creativa... I volia ser enginyera, imagina't, volia estudiar, i el seu pare no, ells volien que fes mestre. I ella va dir, jo mestre no, ja és el que és per les dones, jo no, jo ho vull fer. I realment ja des de petita li agradava molt, doncs, ajudar els nens, ajudar a la gent que estava al seu entorn. Havia crescut amb això, amb molta ganes d'estar mirant pels altres i de quina manera els puc ajudar. I d'aquí li va venir aquesta compassió, diguéssim, quan va estudiar medicina i quan va començar a veure més endavant, quan va estar a la universitat, a lo que era l'hospital, que hi havia nens com deixats de la mà de Déu i que li va venir aquestes ganes d'estudiar-los millor i d'ajudar-los.
Fa 100 anys, Maria Montessori ja feia xerrades sobre com muntar escola de pares. Que sorprèn. Era una avançada al seu temps?
Probablement, no? Per això jo feia l'apel·latiu d'oportunitat, perquè és molt difícil dur a terme l'acompanyament del creixement d'un nen, d'una nena, des de la seva infància a l'adolescència, si no ho fem amb equip, no? Perquè la tasca de l'escola no té sentit sense el trípode, no? Sense el trípode de família. I això de que doncs, tots juguem a la mateixa lliga... doncs ho pot afavorir aquesta escola de pares, no? Perquè és veritat que per ser pares un no es gradua, no? I que millor manera que fer-ho de manera acompanyada i compartida, no? Jo crec que sí, que va ser molt, com molt agosarada de dir ha de ser en família, no? L'escola no deixa de ser la segona casa, doncs fem-ho en família, no? I l'introduir les famílies a l'escola... doncs és, penso jo, molt important.
Tu deies, Dani, que Maria Montessori és com d'aquells noms, així que encara que no tingui cap vincle amb l'educació, sona, que associes i dius això és alguna cosa d'escola, però si algú està despistat i se li acut començar a buscar a Google, que ho sabeu, us apareixeran gairebé 23 milions d'entrades. Com s'explica que el 2024 encara estem parlant de la filosofia Montessori i tinguin vigència les seves propostes?
Realment, tal com dèiem, pedagogs n'hi ha molts, teories pedagògiques n'hi ha moltes, i realment, per què Montessori encara segueix avui dia aquí? Perquè realment ella va sortir des de... va dir, mira, jo vull... tot això que diu en Rousseau, que diu de que hem de seguir el desenvolupament de l'ésser humà tal com... diu la natura, perquè si Déu ha creat el ser humà és perquè és bo i que s'irà desenvolupant bé, doncs seguim-lo, mirem-lo. Què li passa de petit? Com és que canviem tant durant els anys? Què ha passat en tot? I ella va dir, jo vull observar-ho, això. Jo vull observar, deixem-lo. Deixem-lo en llibertat, anem posant, i ella observant ja va descobrir el que avui dia la ciència està dient, la neurociència, com funciona el cervell. I com nosaltres naixem incomplerts. Ella em deia, quan naixem és l'embrió espiritual, és com si el meu esperit, el meu intel·lecte, no s'ha acabat de transformar. I ara és el moment, quan he nascut, que jo m'adaptaré a l'ambient depenent del que tinc al voltant. Però ja tinc un patró per aprendre tot el que hi ha al voltant. Tant si li donem un ambient preparat, adequat, el que necessita cada moment... i li fomentem i li donem llibertat, la cosa flueix. Per tant, ja surten persones amables, contentes, bones... Per tant, el secret no és res més que seguir el desenvolupament humà que porta la natura, proporcionant-li l'ambient adequat que necessita i seguir a cada nen i observar, que és l'observació. Per tant, jo crec que avui dia, tal com deies, Montessori hem de tornar a l'essència, i com que els nous estudis estan dient sí, que és veritat el que deia i que va observar, però ara ho podem corroborar empíricament, perquè ella deia que era científica, perquè ho mirava com a científica, però ara ho hem constatat, doncs per què no som conseqüents amb aquesta manera? I per què no protegim més a la infància, que és el que ella sempre es va dedicar? Protegim la infància. Anem a ajudar a fer-los el centre, perquè ells són l'esperança del futur de la nostra humanitat. Cada nen que neix a cada moment és una nova esperança. Vol dir que aquell nen pot transformar la societat. Per tant, no l'hem de nosaltres dir, ah, no, l'educaré d'aquesta manera. Seguim-lo, preparem-li l'ambient, seguim-lo, proporcionem-lo un bon entorn. Els pares també mirem el nen de veritat, i això farà que de veritat puguem... En, deia ell, en dues generacions es canvia la societat, si ho fem bé.
Si ho fem malament, em temo que també, no? Potser va més ràpid.
Sí. El que passa és que avui dia ser optimistes és difícil, no?, veient com està tot.
Bueno, però s'ha de ser, no? Optimista,
jo tinc molt clar, el futur està en mans dels nois i joves que ara estan en aula. I dependrà també de la nostra mirada envers ells, no? Si la nostra mirada és apreciativa, doncs ells se sentiran estimats, valorats i creuran que valdrà la pena, no?, tot el que fem. Mm-hmm. Tot depèn de la mirada que tinguem envers els alumnes, no?, els joves.
Què anaves
a dir? No, anava a dir que, bueno, una mica el que es basa la seva manera de fer, que jo crec que és important això, ja que estem aquí al programa, sí, de ràdio, deixa'm aclarir...
Perquè segur que en aquesta cerca que han fet diuen les 10 claus de la pedagogia Montessori.
Sí.
Explica'ns-ho tu, mira.
Bueno, jo no et diré 10 claus perquè seria fàcil dir tòpics, no?, que hem de seguir el nen, que l'hem d'observar, que... Però jo m'agradaria aportar diguéssim, una cosa que es pot entendre fàcil, no? Si una persona té gana, no?, i tu saps el que necessita per alimentar-se és verdura, no?, carn, no li posaràs només sucre davant, no?, tot i ser molt llaminer. Doncs la idea és, doncs, posar tots aquells aliments i que ell els pugui triar i que vagi amb la llibertat a triar-los, però tu li has de posar un ambient preparat. Què vull dir amb això? Que Montessori es basa en saber a cada moment, a cada edat de cada nen, què necessita pel seu desenvolupament. Perquè això ja ho sabem, ja s'ha estudiat, ho ha estudiat molta gent. Ja sabem, un nen de 0 a 6 anys, de 0 a 3, és molt diferent d'un nen de 6 a 12. D'un nen de 12, que són els que tens tu a la classe, són molt diferents, ells necessiten altres coses. Per tant, tu has d'adaptar l'entorn i facilitar que de seguida es faci independent, perquè l'objectiu final de l'educació és ajudar que cada ser humà s'adapti plenament al seu entorn, a la societat, i pugui també aportar com un més, perquè realment és com funciona l'ecosistema, és com ho veia una mica. Per tant, les claus que tu me preguntaves seria: coneguem el nen, coneguem què necessita en aquesta edat, però cada nen és diferent, per tant, utilitzem l'observació, descobrim com són de veritat, tinguem fe de que ells realment tenen el potencial i ho faran si els hi donem les eines. Ah, és que no treballa, és que... Tingues fe, posa-li bé, anima'l, no?, encoratja'l. I a vegades no els hi donem el temps, no? Si li prepara l'entorn, li posa les coses a la mida, li fas fàcil, facilites que tingui èxits, ja ells es transformen. Nens que estan molt malament, que estan nerviosos, deprimits, agressius, quan se troben un entorn favorable, canvien, igual que canviem nosaltres els adults. Per tant, Montessori, que es basa en això, en les etapes de desenvolupament, saber a cada moment què és l'adequat i estimular-lo perquè sigui independent i per observar-lo i que vagi desenvolupant-se, no?
Tu, Dani, vas fer la teva tesi doctoral sobre Maria Montessori quan va estar a Barcelona.
És que, esclar, no sabem, i això el món no en parla gaire, o sigui, quan veus biografies de Maria Montessori... Tothom parla que si Holanda, que si la Índia, Itàlia... I no saben que va estar 20 anys de l'època més prolífica, de més feina, Vivint a Barcelona.
20? Ah, jo pensava que era una etapa
curta. No, va estar aquí vivint a Barcelona i va tenir un temps la seu de l'Associació Montessori Internacional amb el seu fill, i si no hagués estat per la Guerra Civil, aquí s'hauria quedat. La Guerra Civil va fer que marxés. Val? Sí, jo vinc de... Jo sóc mestre, realment, no? Vinc del món universitari, jo vinc de l'escola, d'acord? Igual que tu. He estat tota la vida fent de mestre, i el que passa és que m'he posat amb el món Montessori perquè he estat a l'escola Montessori Palau.
Clar, t'anava a dir, per què vas triar-la?
Sí, perquè hem fet un canvi, vam fer un canvi dràstic de pedagogia totalment tradicional en una escola privada, que es deia Montessori, però que era tradicional, però la direcció vam decidir, per què no ens formem en Montessori? I ho vam fer tots alhora. Vam transformar una escola de 1.200 nens de cop a tradicional a Montessori, total, o sigui, bueno, un repte enorme i amb molt d'èxit ha anat. Jo era dels més motivats, diguéssim, en aquest procés. Val? I he estat a l'escola amb nens de primària de 6 o 12 anys, i després, com que em vaig formar per ser formador AMI, que és l'associació més acreditada i que fa la formació més bona de Montessori a nivell mundial, com que m'he fet formador, que n'hi ha molt pocs, o sigui, Espanya no... Doncs, com que he fet aquesta formació, al final m'he dedicat a formar mestres de tot el món. I ara estic formant, i de passada, com que amb la meva formació vaig haver de fer molta recerca, vaig dir, i com és que aquí a Catalunya, que hi havia la Montessori, no se sap res? És que de veritat no se sap gaire res. Hi ha molta informació. Jo, sense fer gaire feina, he trobat moltíssims papers i he escrit molt, i tinc diverses coses escrites d'això, i ho estic explicant ara com si jo hagués descobert el què. Saps que és com aquell que diu, hi ha una cosa aquí que tothom la pot veure, però ningú l'ha mirat. I ara me poso a mirar-la i dic, hi ha això, eh? Sapigueu que Montessori va estar aquí i que va estar amb Prat de la Riba fent la reforma amb la Mancomunitat de Catalunya, la reforma educativa és al voltant de Montessori. I després, quan van tornar a la República, a l'època de la República, doncs totes les institucions, la Generalitat, però ja també Madrid, tots estaven al voltant de Montessori, que els estan promocionant. Sapigueu, i crec que és important que us interesseu, i que també... Perdona que acabi, ja acabo. Que la meva motivació per fer aquesta tesi va ser, sobretot, mirar de reconciliar si tan famós va ser Montessori aquí i se'n parla amb tant d'orgull, com és que no es fa Montessori aquí a Catalunya? O que ja ho consideren una cosa del passat, perquè, sí, la Montessori, perquè tu dius que està de moda, val, però realment... A les escoles bressol, però vas a escoles de primària i no es fa gaire, no? I Montessori. Diuen Montessori, però que sigui Montessori, que s'apliqui bé.
Que no només tingui el nom.
Que no només tingui el nom. Després en podem parlar, què vol dir això. N'hi ha molt poques, no? I després em va interessar molt saber el per què.
Però que curiós que ell també fa referència a la mirada, no? Aquí tothom ha d'obrir els ulls. M'imagino que els nens també, per adonar-se com són, què hi ha al seu voltant, qui els acompanya, com són els seus iguals. Mm-hmm. Aquesta mirada, cada dia hauríem de pensar, obrim els ulls no només per veure per sobre, no?
Jo crec que aquí està, doncs, l'oportunitat que jo deia abans. Deies a Montessori, potser, no sé, si anem amb el títol, però està implícita en el que és, doncs, l'aula, sobretot aquells que estem, doncs, mirant de canviar la manera de treballar. Nosaltres portem molts anys, doncs, amb una altra tipologia de treball en aula, no? Treball per projectes, treball des de les intel·ligències múltiples, cooperatiu... Llavors, potser no va el títol de Montessori, no? Però està implícit, doncs, aquest, doncs, crear espais, tu deies, crear el context adequat, però sobretot crear espais on el centre sigui l'alumne, on cadascú pugui desenvolupar allò que de manera innata té, que tenim moltes intel·ligències, i potser l'escola s'ha focalitzat molt durant molts anys, només en dues, no? Jo encara sóc de la generació de... Eres de lletres o ets de ciències, no? Hi ha moltes més habilitats, capacitats i oportunitats que enriqueixen...
Això està limitant.
Correcte, no? Que és molt, molt... d'alguna manera ja no són limitants, sinó és frustrant, perquè si a mi no em doneu l'oportunitat de desenvolupar qui puc arribar a ser, primer estic doncs, abocat a un fracàs personal de la meva pròpia vocació, de la meva pròpia felicitat, i això és important, no? El que sí que està clar és que si jo no observo, no miro, no m'escolto, no podré mirar el que passa al voltant, no? I aquí crec que la pedagogia Montessori dona aquest àmbit doncs, de silenci, de reflexió i d'autoaprenentatge, que és com molt cabdal per etapes de gent més gran, no? D'alumnes més grans. En aquest sentit, tot el que és lo manipulatiu, que nosaltres ho introduïm molt, no? Doncs nosaltres sempre tenim l'atelier com a tal, que té tota aquesta filosofia doncs, d'experimentar des del contacte, no? El anar provant altres coses, el anar tenint aquest contacte, tu deies, amb la natura. Bueno, la natura que tenim al voltant dintre de l'aula són els materials, són, no? I aquest respecte per la feina de l'altre i aquest treball a l'admiració ja ens està predisposant a no una educació des de l'ensenyament, sinó una educació des de l'aprenentatge. I fixeu-vos que ja canvia radicalment, no? I el que hauríem d'aconseguir és que, doncs, que l'aprenentatge sigui significatiu. Necessito aprendre. No perquè tu vens i m'aboques una sèrie de continguts, sinó que jo necessito això, no? I això, d'alguna manera, doncs, és el que facilita el que hi hagi una altra tipologia d'aprenentatge i d'estar a l'aula i de créixer amb una altra mentalitat on el pensament crític és cabdal.
I aquest treball manipulatiu, que el tenim molt present, no? El visualitzem quan la canalla és petita, com va evolucionant a mesura que van creixent i ja van tenint aquest esperit crític més treballat?
Doncs mira, des de moltes vessants, eh? Des del que pot ser la vessant tecnològica, que crec que ha d'introduir-se, no? Dintre de l'aula, i per exemple tot el tema de la robòtica, doncs és molt manipulativa, crees, sempre doncs, animes els alumnes a projectes que siguin per benefici dels altres, tot el que és la filosofia d'aula maker, no? Jo construeixo, correcte, pel que dèiem abans, no? Necessito saber perquè vull fer, no? I doncs, o tot el que pot ser doncs, pedagogies alternatives com el design thinking, no? Aquest design for change, no? Mirem el nostre entorn, què podem fer per canviar-lo? Vinga, dissenyem, prototipem, fem petits assajos, ho portem a la vida, perquè crec, i aquí radica, no? D'alguna manera, doncs, el rerefons de Montessori, de que l'educació ha de ser per la vida, no ha de ser per obtenir un títol, sinó que ha de ser per la vida. I hi ha aquests ponts i els connectem o no. O no, no té sentit.
Escola de Família, estem amb la Mercè Casamor i amb en Dani Canyicaral i estem parlant de Maria Montessori, de Montessori avui, el 2024, que ens hem d'acostumar aquest nou any, que fa tot just 5-6 dies que l'hem estrenat. A veure, sota aquesta etiqueta Montessori trobem pràcticament de tot, no? Mètodes educatius, cuina Montessori per infants, llits Montessori... Però hi ha una vessant d'ella que és més desconeguda, que és l'espiritual, que tu, Mercè, l'has apuntat ja molt des del principi. Com s'explica que no es conegui tant aquesta vessant espiritual?
Potser m'equivoco, eh? Però tinc la sensació de que abans deies està de moda Montessori, no està de moda parlar d'espiritualitat, no? Ja estem vivint en un moment en què estem tan preocupats per les aparences, no? Per els likes, per doncs, tenir doncs, molta aprovació que potser doncs, ens fa por doncs, parar-nos i conèixer-nos, no? Cap a dintre. I això és molt, molt, molt bàsic i és molt important. No tindria sentit l'educació des de doncs, una de les seves intel·ligències, no? Que és aquesta espiritualitat, no? Aquest, doncs, permetre'ns conèixer-nos a nosaltres mateixos per obrir-nos doncs, a Déu i als altres. No?
I com plantejava Montessori abordar aquesta vessant espiritual? En què consisteix la seva proposta d'educar l'espiritualitat dels nens?
Bueno, Montessori va tenir una relació amb la religió catòlica, sobretot, especial, perquè, esclar, ella era una persona que era també feminista, era una persona de ciència, era una persona que deia que s'han d'educar amb llibertat, i en aquell moment, també, en segons quins àmbits de l'Església, això es veia com una cosa que fins i tot va haver de marxar d'Itàlia, per això va venir a Barcelona. A Barcelona es va trobar molt acollida en tot el que era també l'àmbit religiós i catòlic, perquè aquí la van entendre, aquí tenia una manera de fer com més lliure, tenien una altra manera, no? I precisament va quallar tant bé amb la Lliga, que era, no?, digués, a nivell polític. Aquí penseu que havia hagut la Setmana Tràgica, Ferrer i Guàrdia, que promocionaven de que el monopoli de l'Església, que no hi fos, i revolució, i va haver-hi revoltes, no? I van dir, Montessori està aquí dient que hem de tenir aquesta vessant espiritual, està parlant de Déu i està realment veient que una part de la natura de l'ésser humà és aquesta espiritualitat, perquè ella ho ha vist, que és una necessitat de l'home, i ella en els seus gràfics ho posa, és una necessitat espiritual. I per això d'aquí va collar de seguida, i i precisament van ser els de l'àmbit catòlic que la van fer venir aquí i que la van acollir. I per això aquí va desenvolupar tot el que seria la seva metodologia en religió, que hi ha un llibre que tinc per aquí, que es diu la Sagrada Missa adaptada als nens, perquè no es fes en llatí, perquè es fes a cara als nens. Els nens ajudaven, a l'escola hi havia, doncs, una capella, però era una capella totalment adaptada, que els nens a qualsevol moment podien anar i fer coses allà. I això va ser de les coses, doncs, que ella va voler també desenvolupar més. I això, al cap dels anys, es va anar desenvolupant. I en aquell moment, hi ha moltes escoles religioses d'aquí a Barcelona ja van començar a treballar, doncs, precisament a la meva tesi en parlo bastant d'aquesta vessant religiosa, tot i que Montessori era catòlica, però amb l'espiritualitat, perquè després també va anar amb la teosofia, vale?, de la Índia, però ella veia que era el mateix, era la vessant espiritual, el sentir aquest Déu, no?, que ella deia, no?
I ara, quan deies les escoles van començar a treballar, què feien?
Bueno, òbviament, esclar, en aquell moment totes les escoles que feien era bàsicament pels nens petits, era muntar un ambient, i tal com has dit tu, passar de la cosa concreta a l'abstracte. Pensa que Montessori, una de les coses que té, val?, perquè això que ara dèiem de Montessori, què és Montessori? Diu, ja fem Montessori. O ja és l'idea Montessori. És que realment Montessori, el nom Montessori, poder l'hauríem de treure, perquè és un avantatge i és un inconvenient, perquè què és Montessori? Hauríem de dir, mirem el ser humà d'una manera respectuosa i seguim el nen en el seu desenvolupament, respectem-lo i ja està, estem tots d'acord, ja està. Uh-huh. Vale, Montessori ho deia, i com que s'ha fet famosa, gent diu Montessori, doncs és respectar el nen, doncs fantàstic. Però no és Montessori, és tota l'altra gent que ho ha dit, vull dir, saps? O sigui, sembla com si Montessori hagués posat un nom aquí. Quan realment Montessori sí que després va dissenyar les activitats, a diferència d'altres pedagogs, ella va dissenyar exactament com fer-ho infantil perquè funcioni, amb aquest material, d'aquesta manera. I va dissenyar, i aquí a Catalunya, Barcelona va començar a dissenyar com fer-ho a primària. Perquè a primària els nens són molt diferents, i si vols aplicar el mateix infantil, no funcionava. I ara l'Alexandre Galí va dir, això no funciona, a primària. I a més ella no estava per aquí, tenia altres coses per fer, i en tot aquest moment que la primària no estava acabada de desenvolupar, doncs resulta, i també es provava a les escoles catòliques d'aquí, es provava el que era infantil, i deien, funciona molt bé a primària, quan passes a primària ja, això que els nens estiguin tan quiets, treballant amb materials i que t'envien, no. Ja es comencen a moure més, a portar-se més malament, no sé què, s'ha de fer una altra cosa. I d'aquí van derivat moltes altres pedagogies que van començar aquella època, que encara avui dia, com el mètode Dalton, dels ambients que després es van fer, partint d'aquestes idees, però que la primària no acaben de, jo crec, per la meva opinió, no acaben de donar resposta al que necessita un nen de primària, que és això que tu deies, donar-li molt de coneixement, molta tecnologia, molt de llenguatge, molta gramàtica, i permetre'ls que ho facin en llibertat i seguir cada nen. Val? Per tant, ja a aquella època ja van començar les escoles religioses també, no? Però, és clar, a tot el món es va lligar amb el catòlic, però també altres escoles que no eren catòliques, que deien, no, volem ser més progressistes i no tenir res amb catòlic, també. Per tant, poder és per això que a tot el món ara hi ha moltes escoles i congregacions catòliques que es basen en Montessori. Algunes fan, apliquen ben bé el mètode Montessori, tal com ja s'ha estipulat avui dia, i altres agafen les idees, que també està bé. Tot el que és seguir el nen, doncs està bé, i tenir la mirada respectuosa.
I com és aquesta proposta de Montessori en aquesta relació entre l'infant i Déu? Perquè em sembla que donava un valor important a la litúrgia, no? I que l'aspecte manipulatiu també estava present aquí.
Bueno, hi ha la proposta del Goldie Play, que és l'oportunitat, doncs, de... que és fonamental també, per poder desenvolupar l'espiritualitat, que és l'oportunitat de combinar narrativa i manipulació, no? La narrativa dels texts bíblics, doncs, ens donen molta bagatge de veure què ha passat al llarg de la història, que també forma part de la meva pròpia història, perquè tots també a vegades estem esclaus a, no? a Egipte, o tots doncs, reneguem de realitats, o necessitem doncs, els 10 manaments, o anem a la recerca doncs, de l'aigua en el desert, i això d'alguna manera porta al fet de que cada alumne vagi treballant aquesta interioritat. No? Espiritualitat i interioritat van de la mà, i és molt important doncs, anar donant oportunitat de narratives que es puguin transformar cadascú com les pugui fer. Hi ha qui és molt bo doncs, explicant-les, hi ha qui és molt bo dibuixant-les, hi ha qui és molt bo ballant-les i hi ha qui és molt bo cantant-les. No? L'important és doncs, que cadascú vagi trobant doncs, el seu espai per poder-ho treballar. No? I espai físic i espai-temps. Hem de, perquè a vegades pot passar dintre de les escoles que hem de fer tantes coses
que per això no hi ha temps
i nosaltres en canvi ho prioritzem, o sigui, el que mai pot faltar cada dia és aquest començar amb un temps, dels petits diem acollida, els grans els diem reflexió, doncs de parada, no? De fer una mica de narrativa, de fer-nos preguntes i després ja comencem la jornada. No?
I què passa quan es comença així la jornada, que és el que molta gent et diria, no, jo el primer que faig quan m'aixeco de bon matí és paro, medito, hi ha gent, no? Mm-hmm. Que potser té més a veure amb aquesta interioritat que amb l'espiritualitat, en funció del cas, no? Mm-hmm. Però què passa quan es comença així el dia?
Bueno, jo ho dic des de l'experiència personal, no? Li dones un sentit, li dones un enfocament, i si has tingut l'oportunitat de que t'hagin ensenyat, no?, a beneir-ho des d'un gràcies, no?, beneir és donar-li nom des d'un gràcies, comences amb una força diferent, no?, i tot d'alguna manera doncs, ja es vesteix amb un altre llum. I al començar així amb els alumnes, no? Jo començo tots els matins amb els més grans, els de batxillerat, no? Que són les 8 del matí. És una hora fàcil.
Difícil.
No és una hora fàcil. Però te n'adones, amb el pas del temps, que allò que tu diries que és paraula que cau, no? O oportunitat que no saps si algú recull, la recullen. no? És allò de que tot va fent, no? aquest treball fons, i jo m'he trobat molts exalumnes de recordo quin bé va fer aquesta paraula, què bé m'ha anat aquest no sé què, no? Com m'ha atrapat aquesta història, i dic que això és espiritualitat, no? Donar espai a que l'esperit, que és aquesta presència de Déu, doncs ens habiti, no? El sentir-nos habitats per algú amb majúscules.
El 1915 es va celebrar el primer congrés litúrgic a Espanya, va tenir lloc a Montserrat, i va participar l'Anna Maccheroni, que era deixeble de Maria Montessori. Es té constància del que va passar? Perquè em sembla que va haver-hi algun assistent en aquest primer congrés litúrgic, que és tot un referent aquí a casa nostra, com Antoni Gaudí, i que sí que van passar moltes coses.
El que sé jo és que aquella època tots estaven posats al voltant del que s'estava fent. També en Pompeu Fabra dissenyava els materials Montessori en català, Gaudí tenia una escola a la Sagrada Família de Montessori, que com Montessori només arribar aquí la van a visitar, tenia molts amics de tot el món intel·lectual i religiós, doncs, al voltant de Montessori. Realment va ser així. Anna Maccheroni va ser com... Elles en diuen l'apòstol que precedeix, no?, Déu. Quan va arribar aquí a muntar una escola abans que ella vingués a fer el curs, no? I ella és italiana i va aprendre en un parell de mesos el català, i es parlava amb el president de la Generalitat, que tenia els seus fills de la Mancomunitat en com es diu? ja parlava en català. I després, de seguida, van organitzar, i per aquí al mig hi havia doncs, un personatge molt important que jo crec que hem d'anomenar, perquè és l'Eladi Homs, que és el que vaig fer la tesi. Vaig fer Eladi Homs i Maria Montessori. Eladi Homs, gràcies a uns documents que vaig trobar de la seva família, la seva filla petita encara està viva, l'Elvira, i vam trobar totes les cartes i tot el que havia fet aquells anys, perquè ell va ser el que va promocionar Montessori també en l'àmbit eclesial, i va aconseguir que tothom... Tenia un tio que era en Miquel d'Esplugues, que la Sants era un eminent que estava al Vaticà, que va fer molt perquè vingués aquí a Maria Montessori, bueno, etc. I tots aquests, ell, l'Eladi Homs, era també un congressista d'aquest congrés que es va fer a Montserrat, i sí que tinc alguns documents que he trobat sobre això, i que Anna Maccheroni va ser convidada a parlar i va fer una xerrada, i sí que va ser famosa. Però bueno, si sabeu més coses, passeu-me-les, perquè no. Ja estic fent recerca. Dius que va haver-hi tantes xerrades importants, jo sé que sí que va ser, aquella època era un congrés molt important, i va sortir a la premsa i tot, i sí...
Ara, no deixa de ser curiós que una persona sensible, no?, aquest acompanyament de l'infant, una persona sensible a la bellesa, com era Antoni Gaudí, no?, tots, si us fixeu, connectaven amb la importància de la família, no? Mm-hmm. Doncs de tenir aquest referent, la Sagrada Família no deixa de ser la família de Natzaret, no? Doncs de tenir aquest referent de dir, escolta, creem escola, creem família, perquè pugui, no?, doncs ressorgir...
Ara fas pensar, l'altre dia vaig anar a Palau de Plegamans, que hi ha la família d'en Folk i Torres, que precisament hem trobat que tenia molt vincles amb la Maria Montessori, almenys tres dels germans, val? I vaig anar allà a veure els seus descendents i la fundació per compartir, perquè ell després van fundar una escola per nens amb problemes, amb dificultats, la primera escola a Catalunya, amb material Montessori, i eren superamics, tota la família Montessori, perquè aquí vivia Montessori, va tenir els seus nets aquí a Barcelona, vivia en una casa, i tenia molta relació amb tots aquests intel·lectuals, i un d'ells era la família de... Doncs el Folk i Torres.
Hi ha diverses propostes espirituals que són hereves del plantejament Montessori, el Goldie Play, que feies abans referència, també la catequesi del Bon Pastor, el Bagul Magis... Què tenen en comú aquestes propostes, més enllà de que són hereves del plantejament Montessori?
Jo crec que la clau està en el silenci interior, l'escolta, l'observació, l'admiració, que afavoreix, no?, aquest diàleg amb Déu, no?, amb aquest referent, doncs, que ens habita i que ens acompanya, no?
I el que marca la diferència ja són petits detalls de com s'acaba executant o duent a terme?
Sí, és com tot. Aquí el que prima és la finalitat. Després les metodologies poden ser variades, no? Però si, doncs, donem com a... No vull dir la paraula objectiu, no? Però sí que el fi, no?, de que cadascú tingui l'espai per trobar-se amb si mateix i amb Déu, doncs tota metodologia és benvinguda, no?
És clar, perquè tot això, que el nen vagi desenvolupant l'espiritualitat, no? I ella ho deia, i deia, nosaltres no volem que imposar alguna cosa en el cap d'algú. O sigui, no volem que dir, mira, com avui dia, no? Volem que el nen sigui pacífic. Farem el dia de la pau, i amb això ja n'hi ha prou? No, ella deia, no, tu no has de fer això. Tu segueix el seu desenvolupament. Si segueixes el seu moment i el seu desenvolupament, ell ja té tendència a ser pacífic. Ell ja va a crear una espiritualitat. Ell ja va a sentir-se que és part de tot. Dóna-li el coneixement. I el gran problema que tenim a la societat d'avui dia és que ella deia, som analfabets. Creem analfabets. Poder tenim molta tecnologia, potser tenim molts avenços, però realment, si el nen no ha descobert com està funcionant el món, com la planta funciona, i ell ho ha descobert, s'ha autoconstruït amb això, després desenvolupem persones que ella, com deia, això és com el pecat original. Ella tenia aquesta cita de dir, hi ha un pecat original que l'home es pot pensar que pot arribar a no ser part del món, sinó ser com un altre Déu, no? I una mica ella feia molt amb aquestes metàfores, també, i ho parlava molt així, no? Si nosaltres, de veritat, ens creiem que seguint el nen, donant-li el que necessita a cada moment i proporcionar-li tot aquest espai, aquest temps que tu deies, ella ho crearà espontàniament. És que ja és així. Però li hem de donar llibertat, confiança en ell, i segur que ho treu. No es tracta de... Anem organitzant moltes activitats i que els professors acabem sent organitzadors de tasques dels nens. Ara això perquè les emocions, ara això pel d'això, ara això perquè toca això. Atabalem el nen, no li donem temps. Quan si tu, en tants anys que té d'educació, li poses un ambient tranquil, el deixes tranquil i li poses tot això, que ho vagi masterant, no et posis nerviós, que, com dius tu mateixa, Olga, l'important no és aprendre molts continguts, sinó al final és construïta com a persona i una persona que està en comunió amb la resta del planeta, en el fons, no?
Alguna recomanació?
Cada setmana us recomanem pel·lícules, sèries, llibres, cançons, jocs que funcionen per parlar del tema que ens interessa. La protagonista d'avui és Montessori i té una sèrie, clar.
Potevi fare la maestra, se proprio volevi fare qualcosa. E nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. La medicina. Tu non sai cosa ti aspetta lì dentro.
La storia della donna che ha rivoluzionato il pensiero della scuola italiana. Paola Cortellesi.
Maria Montessori, així és com es titula Una vida dedicada als nens. És una sèrie de 2 capítols. Deu estar alguna plataforma, però està a YouTube, segur. Per tant, és ben fàcil trobar-la, això sí, en italià. La versió original és una sèrie italiana. Fa una bona estona que estem parlant aquí de Maria Montessori. Segur que jo he après moltíssimes coses que no sabia. Moltes gràcies als dos. Ens heu explicat què va suposar per la pedagogia, la seva estada a Barcelona, que és una gran desconeguda, aquesta vessant espiritual que potser tampoc associem als que no som experts en Montessori així i d'entrada. Ens recomanaríeu vosaltres, més enllà d'aquesta sèrie, que és molt testimonial, algun llibre d'aquells que dius, oh, és que aquest t'ajudaria? D'aquests gairebé 23 milions d'entrades que tenim, que no són llibres, però d'informació relacionada amb Maria Montessori. Abans n'has fet referència.
S'han tret molts de llibres, no? N'hi ha un de Maria Montessori, recollida dels escrits per el feminisme, no? Després hi ha Montessori i el pecat original, que és un altre. T'explica què ha dit sobre això. I realment, avui dia hi ha molta gent que ha escrit molt bé amb el vocabulari modern sobre què és Montessori, i ho trobes llibres en PDF, internet, molt fàcils. Però el més maco encara és anar a la font, en el seu vocabulari, perquè ella tenia un carisma enorme, les seves xerrades que tenia quedaven tots bocabadats. Com està parlant? Clar que ho té, què passa aquí? Bueno, els llibres que va escriure ella, els més famosos, La ment absorbent, val? I després se'n va traduir un en català, i us el recomano, que és La descoberta del nen, de l'editorial Eumo, compreu-lo. És el vocabulari d'ella. Si voleu saber de Montessori, trobareu molta cosa, però jo us recomano mirar aquell llibre, i encara us diria un altre. Us diria De la infància i l'adolescència. El trobareu en castellà, en anglès, en català no. Però busqueu-los. Avui dia es troben fàcilment per comprar. I n'hi ha uns altres, sobretot pares, perquè sou molts... Sou pares, no? No, els que ens esteu escoltant. Hi ha uns llibres que diu Montessori parla als pares. Val? I mireu-lo. I està en una editorial que es diu La família que la va acollir quan va marxar a Barcelona, d'Holanda. Busqueu Pearson, Montessori i Pearson, allà trobareu tots els llibres originals de Montessori, en anglès i en espanyol, que ja n'han traduït moltíssims, i n'hi ha uns per pares que són molt prims, que us els envien en pocs dies, i que estan superbé. Nosaltres els fem servir en l'educació de pares a l'escola perquè són tan clars, i una cosa de, dius, de fa 100 anys que t'ho deies, no? Aquí en vocabulari... I dius, com és que fa 100 anys estava dient això i encara m'està informant a mi de coses que jo no havia pensat? Us recomano, mireu aquesta editorial, perquè aquesta la té segur. I si, aviam si teniu aquesta lectura i us podeu regalar això, doncs, per l'aniversari, perquè si no us ho han portat els Reis avui...
Potser ara o d'última hora, que vagi tard, no? Ja gairebé les 10, s'hauran d'espavilar. Sí. Anem a la següent recomanació.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Banages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió el calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora...
Això és el tràiler d'una pel·lícula titulada El mestre que va prometre al mar. És una pel·lícula de l'any passat. Potser encara la podeu trobar a algun cinema. Ens explica la història del mestre català Antoni Benaiges, que el destina en un poblet de Burgos. És l'any 1935. Passen moltes altres coses, però ens centrarem en que és tota una inspiració per les criatures i que utilitza mètodes innovadors. I ara m'has fet pensar, quan deies que Maria Montessori parlava... I deixava tothom bocabadat, no? Aquesta capacitat per connectar, per inspirar. I és un exemple més de com d'importants són els mestres. Vosaltres, que sou mestres, que més enllà dels mètodes innovadors o no, et desperta l'interès per aprendre. Vosaltres, que ja fa uns quants anys que feu de mestres, hi ha alguna cosa, ara, a veure, la sopa d'all, una fórmula d'aquelles, alguna cosa que diguis, no, és que això... sí que funciona, no? Quan tu fas això, notes que obren els ulls, que aixequen el cap, que estan més atents.
Quan ets autèntic, quan no vens fum, quan no t'has preparat una cosa perquè toca, quan li poses passió, quan se senten mirats de manera personalitzada i reconeguts, quan se senten estimats, tot és possible.
Déu-n'hi-do, són moltes coses, això.
Sí, jo, per exemple, el que funciona és molt, és el que has dit ja tu, de si tu l'estàs mostrant, malgrat tu estàs allà d'adult i tal, l'estàs mostrant que el reconeixes, que tens fe amb ell, que confies en ell, que el respectes, i li poses expectatives i l'ajudes, i estàs al seu costat, amb això n'hi ha prou. Perquè... I després preparar-li un entorn adequat per aprendre. I ja està. I jugar amb el que són els reptes i la seguretat, no? Perquè a vegades posem reptes massa elevats i a vegades massa fàcil, i això de... d'ajudar el ser humà a ser millor tinguent fracassos és el que hem d'evitar. Per tant, és l'equilibri entre repte i èxit és el secret, jo diria, del bon ajudant a l'autoconstrucció.
Sí, la clau és que el professor no és qui et condueix, sinó qui camina amb tu, no? Qui, doncs, t'ajuda a anar descobrint qui ets i el que pots arribar a ser. Llavors, aquí, des del meu punt de vista, ha d'anar de la mà des de l'exigència. Això requereix que quan té la responsabilitat d'acompanyar els alumnes, els has de conèixer, no? Jo no puc exigir a tots el mateix, perquè no tothom, no? Ni cap a dalt, ni cap a baix, ni cap al centre, no? Perquè la clau en aquest sentit està en el que descobreixi que no passa res si tu has utilitzat la paraula fracàs. Jo m'agrada incorporar-la, perquè la nostra vida està feta d'aprenentatges a partir de coses que no ens han sortit bé. Perquè quan ens surten bé, doncs no ens les mirem, no les valorem, no? I crec que és important, doncs, que ells se sentin valorats pel que són, no per unes expectatives que poden ser decepcionants, i això requereix, doncs, acompanyar-los molt en l'autoconeixement, no? Tornem un altre cop al mateix, no? El tenir espais i moments d'autoreflexió perquè es vagin conèixer i perquè vagin posant noms a les coses que els hi passen i que les vagin identificant i que vagin discernint si realment és el que volen o no volen en la seva vida, i que vagin, doncs, descobrint quin projecte, no?, en el fons té Déu per cadascun d'ells. Mm-hmm.
Doncs acabarem amb un somriure, ja veureu.
Tú, por favor, que mañana tengo bolo en Bilbao.
¿Y?
Pues que si no duermo mis horas no estoy al 100%, luego el público lo nota.
¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%, la muerte, Alberto, la muerte.
Tranquilo.
Quítale algo, es que está calorando, que no lo ve. Y luego salen a la calle y lo pillan todo.
Le dais demasiado brazos al niño.
Te puedes morir de no dormir, ¿verdad?
Holística, Waldorf o Montessori.
Siempre se acaba imponiendo tu criterio.
¡Eso no es verdad! ¡No! ¡Siempre impongo mi criterio!
Holística, ¿no? Montessori.
Montessori, sí.
Això és Mira lo que has hecho, és la sèrie creada per Humberto Romero, la teniu a Movistar Plus. Són tres temporades amb molt sentit de l'humor que et mostren el dia a dia d'uns pares. Primer pares novells a la primera temporada i després la família va creixent, però clar, pares novells, tantes primeres decisions, Holística, Montessori, Waldorf, que no, el pare va una mica perdut, sobretot el pare, la mare també, però sobretot el que diu i veu que no, i diu, provarem la següent, i amb Montessori l'ha encertat. Ens anava perfecte avui.
Sí, sí.
Sembla que mai uns pares havien estat tan informats, s'havien fet tants programes, tants escoles de família amb les seves versions, en tota mena de formats, que intenten acompanyar el millor possible a les seves criatures, però clar, fa uns dies, però PISA, els resultats de PISA, que els tenim com molt presents. Com s'explicaria en una realitat, com dèiem, no? Sembla que tothom està molt interessat en l'educació, que tothom ho vol fer bé. Com ja pot ser?
Sí, sí. No sé, jo puc dir el que també he anat observant de l'educació que estem veient, i és clar, òbviament vinc al meu terreny de que realment si es pogués aplicar Montessori, que dona llibertat a l'autoconstrucció dels nens, no? Perquè això que deies tu, com seguim els nens? Seguir a cada un, perquè cada un és diferent, tu no pots organitzar tot per això. Jo crec que l'esperança en l'educació catalana és més Montessori. Perquè ara, segur que quan passen aquests problemes, sempre se sol tirar cap a ser retrògrada i anar enrere, en comptes de ser més innovador. Ah, això és culpa de que estem fent massa... No, és que no ho estem fent bé. Totes aquestes pedagogies que ara es fan no acaben de tenir un bon d'això a darrere. I crec que l'aplicació correcta de Montessori també a la primària seria una solució.
És una mica agosarat dir-ho, però personalment penso que mentre hi hagi una educació enfocada en resultats, no anem bé, no? Perquè un alumne no és una nota I penseu que a vegades tenim un sistema educatiu molt frustrant, no? De gent excel·lent, que serien excel·lents metges perquè humanament, intuïtivament, formativament són molt bons, però hi ha un tall de nota que els hi...
Doncs, deixa molta gent fora.
Correcte. No? I per altra banda hi ha gent que té unes excel·lents notes però no té una qualitat doncs, cabdal per ser un excel·lent metge. He posat un exemple, eh? Doncs, mentre el focus estigui en els resultats, doncs, no sé si ho canviarem. Per això hem de posar el focus en l'alumne. Eh? El centre és l'alumne.
Doncs, si us sembla, ja estava a punt d'acomiadar-vos, però tenim una recomanació. Segur que avui, ara, molta gent té una nova agenda que ha d'estrenar.
Sí, sí, estem d'estrena.
Estem d'estrena. Tot just portem 6 dies del 2024. Doncs anem a una recomanació que té a veure amb aquest regal.
Agenda.
Preneu nota perquè el 13 i el 14 de gener tindrà lloc la formació Veniu i ho veureu, que està pensada per docents, famílies, catequistes, profes de religió. Veniu i veureu és un projecte evangelitzador inspirat en la pedagogia Montessori, centrat en la importància de la narració i recolzat en dinàmiques on allò visual i manipulatiu tenen un gran protagonisme. Per tant, moltes de les coses que hem estat parlant avui. La formació serà a càrrec de la Mònica Baurier, que és docent al Col·legi Sagrat Cor de Sarrià, i l'Aleix Bonfill, que és expert en pànic, professor de filosofia a La Salle i de fenomenologia de la religió a la Facultat de Teologia. Si us interessa, teniu tota la informació a la pàgina formativa de la FEC, www.fec.cat. I ja que estem parlant d'aquest Veniu i ho veureu, recordem, 13 i 14 de gener, en aquesta agenda nova, abans d'acomiadar-nos, volia preguntar-vos, hem parlat, no?, de diversos possibles abordatges de l'espiritualitat en els infants, amb aquest vincle Arebes, no?, que plantejava Maria Montessori. Com ho reben les criatures? Perquè hem parlat molt del que proposava, també hem parlat de les criatures, però facilita totes aquestes possibles metodologies apropar-se a l'espiritualitat?
Sí, sí, sí. És com conrear la terra perquè doncs, un hi estigui ja preparat, no? El fet de donar espai i l'ambient adequat sempre afavorirà, no? O sigui, és com preparar la terra amb bona aigua, sense que sigui una inundació, no? M'ha agradat molt l'observació que ha fet ell abans de dir volem la pau i fem la jornada de pau. No. El goteig de cada dia, no? El anar doncs, treballant. Això és el que afavorirà aquest... I Déu obrarà quan vulgui, on vulgui, i de la manera probablement menys esperada, no? Però sempre hi obre.
No deixa de ser una necessitat fonamental la dimensió espiritual, val? Per tant, hi ha la material, t'has d'alimentar, t'has de culturitzar, i quan realment pots fer-ho amb llibertat i seguint amb respecte, surt espontàniament la vessant espiritual en la religió que sigui a cada nen.
Doncs tenim tot l'any per davant. I mica tant. En mica anem sembrant. Dani Canyigaral i Mercè Casamor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Un camell d'Orient, dels Manel. Ho sé que arribem pels pèls. De fet, ja fa unes hores que el camell ha entrat a la ciutat, però com que no l'escoltarem fins d'aquí un any, i ara fa dies que ens estem queixant de sentir tantes Nadales, una altra vegada, però després les trobarem a faltar. Doncs aprofitem ja és l'última vegada que l'escoltarem avui. Esperem que gaudiu molt d'aquest dia, del cap de setmana, i que us agradin totes aquestes sorpreses que us han dut els Reis d'Orients. Fins aquí el programa d'avui. Com sempre, amb en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Que passeu una setmana meravellosa i fins dissabte a les 9, Escola de Família.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin camí hem de seguir, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un crit que desperta en la nit. Disculpi, taxista, em podria orientar. som a mil de reis, com vostè ja sabrà. Un nen i una nena ens estan esperant.